Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 47è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles, un programa que es fabrica als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. I, per descomptat, també aquí, a la Vila de l'Esquerda i del Bac de Roda, a casa teva, a Ràdio Roda. Al meu costat, el copresentador del programa, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Ben trobat, Vladimir.
Hola, Sergi, què tal?
Molt bé. I també la direcció tècnica, el Guillem Remisa. Què tal, Guillem?
Hola, què tal? Molt bé.
Fantàstic. Doncs som-hi, perquè avui tenim molta feina, no, Vladimir? Què tenim avui?
Ui, avui tenim, primer, una entrevista a Sílvia Pérez, que és coordinadora de l'Escola d'Escacs Coral Colón, i responsable de les activitats de promoció dels escacs a Sabadell. Com que ja ens emeten a Sabadell, és interessant entrar-hi. Després, el nostre amic Eloi Serrano parlarà de la partida de la seva vida, i no sé si serà una o més d'una. Estrenem una cosa superinteressant, un concurs que es diu el personatge ocult. Ja el Sergi explicarà els detalls als nostres oients. Tindrem a càrrec de Daniel Rius una crònica reportatge de la Copa Catalana celebrada al Menar al cap de setmana passat, o sigui, per tots els nostres oients, 10 dies abans del dia d'emissió del programa. Agenda escaquística i a veure si arribem a encabir això en mitja hora.
Som-hi. Doncs sí, a la Sílvia Pérez li preguntàvem, el primer que li preguntàvem és quina valoració fa de que Ona d'Escacs s'escolti a partir d'ara també a Ràdio Sabadell, i ens deia això.
Bon dia, Sergi. Bon dia, Sabadell. Doncs per nosaltres és important que l'Ona d'Escacs s'escolti a Sabadell també, a través de Ràdio Sabadell, ja que és la nostra casa i Ràdio Sabadell té a prop de 50.000 oients entre diferents maneres d'escoltar-la, directament o diferents en xarxes i tal.
Déu-n'hi-do.
Interessant, interessant.
Clar, nosaltres hem fet sempre, doncs, des de que portem l'escola, portem al voltant de 12 anys, des de la seva creació, que el vam crear nosaltres, tant el José Martínez com jo, soc la Sílvia, hem fet difusió a través de diferents programes, altres programes que hi ha hagut que hi ha a Catalunya, però jo crec que l'Ona d'Escacs és més global. Jo crec que el programa que feu és més global, ja que tracta a part de competicions importants i tal, tracteu els escacs educatius i diferents menes de mirar els escacs, més socials també, des d'una mirada més... des de més lluny, no de tan a prop. A vegades els escaquistes o qualsevol jugador o qualsevol organitzador mira els escacs des de molt a prop i a vegades... perdem diferents objectius que poden ser molt importants també per la nostra tasca, evidentment.
Bé.
I alguna novetat important a destacar del vostre club?
Doncs una de les novetats més importants a destacar pel curs 22-23 doncs serà la presentació en un principi als nostres monitors, als nostres professors d'escacs, del treball de final de carrera d'un professor, bueno, d'un professor perquè va ser professor anterior de fa uns anys nostre, que és el mestre internacional Lluís Rojas.
Sí, home, i tant.
Que ara ha acabat la carrera de psicologia. I va centrar la seva feina, la seva final de carrera, doncs, en els escacs i en la competició. I el va utilitzar el José Martínez, que és coordinador també de l'escola, que porta més el que és la part d'alta tecnificació, tecnificació i alta tecnificació, que també és psicòleg. Llavors el va tutoritzar i van fer una feina molt, molt xula. Llavors la nostra novetat és això, doncs, al llarg del curs, sobretot aquest primer trimestre, a principis del segon trimestre també, doncs es farà l'exposició pels nostres monitors i pels nostres pares, perquè també és molt important que els pares doncs, escoltin el que ha de dir, no? la feina que ha fet.
Sembla molt interessant.
Realment, jo que l'he viscut de prop, està molt bé, ja que doncs, jo que soc mare també d'escaquistes, els meus fills ja fa molts anys que juguen a escacs, ara són retransmissors i també són àrbitres, doncs he viscut moltes de les situacions que es pot descriure i com es pot treballar doncs, els nervis, la falta de concentració, doncs, la preparació de les partides d'una manera més, com diria, més tranquil·la. Més tranquil·la, doncs, que els nens tinguin...
Més recursos.
Tinguin eines... els nens i els més grans també, que tinguin eines, doncs per preparar aquestes partides doncs, que potser es posen nerviosos o preparar una competició doncs, que li vingui de nou o doncs, que la vegin com una cosa doncs, que potser els supera. No? Doncs, bueno, i més coses, no? que el treball també conté més coses. No? Jo crec que això és una novetat per nosaltres molt important. I jo crec que en realitat per tots els escacs en general.
I, Sílvia, què diries que s'ha de millorar al vostre club? Si haguessis de fer una crítica constructiva de casa teva, quins diries que són els vostres punts febles?
Doncs la pregunta és què hem de millorar realment nosaltres. Bé, com hem dit, fa 12-13 anys que tenim l'escola d'escacs aquí a Sabadell i des d'inici vam fer una tasca de difusió però eren poques persones, érem doncs, pares de nens, bueno, suposo que com molts clubs que hi ha a Catalunya, doncs, comencem
molt, sí.
Doncs, pares que ens preocupem de que potser té poca difusió, com podem arribar a la gent doncs, que sàpiga, a pares doncs, que es puguin interessar, o persones que sàpiguen jugar a escacs però no tinguin un mitjà per poder jugar, on poder aprendre més, doncs... Llavors, nosaltres vam començar, doncs, com deia jo, ens llançàvem al carrer i demanàvem la Rambla o demanàvem al Parc Catalunya, demanàvem diferents espais a l'Ajuntament i ens anàvem al... Doncs, allà, doncs, si es posaven la nostra feina, no? Jo crec que això ho hem de reprendre. Però d'una altra manera, ja tenim bastanta més experiència, nosaltres fem moltes activitats al nostre club i a diferents entitats també de Sabadell, com és a les biblioteques o inclús fem festes majors de diferents barris. Però jo crec que hem de trobar altres espais de difusió. Ja no perquè ens coneguin a nosaltres, sinó perquè coneguin els escacs, que sàpiguen que hi ha mitjans per poder aprendre més, que hi ha llocs, que es poden deixar... Nosaltres, per exemple, tenim material que ho deixem sense cap mena de no demanem res, no?
Any de lucre, sí.
Jo què sé, instituts, escoles, jo què sé, centres cívics, a associacions de veïns... Si necessiten materials per fer alguna activitat, doncs nosaltres ho deixem sense cap mena de pagament ni res. No?
Sí.
No és això el que
som tants
que volem,
sinó d'arreu.
El fet de que es facin escacs a la ciutat de Sabadell i a través d'això doncs, doncs allò que fem, que allò que organitzem, com la festa major, jo què sé, de la festa major, per exemple, de Sabadell, doncs hi hagi més persones que vulguin jugar.
Clar. I què funciona bé al vostre club? Ara has esmentat que hi ha algunes coses que es poden millorar, però allò que ja funciona bé de per se?
Doncs una de les coses que penso jo que funciona molt bé al nostre club és precisament la comunicació entre l'escola i el propi club.
Això és molt important.
L'escola està dintre del club, però a vegades pot passar que no hi hagi comunicació, o sigui, no hi hagi un trasbassament, no hi hagi aquelles persones que aprenen escacs, doncs se'n van a casa seva i doncs va, juguen amb la seva família, juguen amb els seus amics, juguen on sigui. Nosaltres el que intentem fer és que a través de l'escola el club es nodreix d'aquestes persones.
Fonamental.
Que no és obligatori, evidentment, no? Cadascú ha de fer el que vulgui fer i quan ho vulgui fer. I en la manera que ho vulgui fer també, eh? Nosaltres per això fem diferents activitats dintre del nostre club, perquè es coneguin entre tots, fem socials, però no només per socis del club, sinó per tot a Sabadell, per qualsevol persona que vulgui jugar a escacs. I d'aquesta manera creem un espai i que sigui còmode i que sigui acollidor per tothom. Llavors, el club també es nodreix d'aquestes persones perquè al final s'interessen per, doncs, jo, i et pregunta, no? On puc jo jugar?
Clar.
Doncs, d'on puc jugar jo als CACs, no? A part d'aquestes trobades que fem, no només aquí a Sabadell, sinó al voltant d'aquí, tot el Vallès, també, de les que faig difusió a tot a Sabadell. He creat un grup de WhatsApp perquè molta gent em pregunta on puc anar a jugar? Doncs
no,
vaig crear
això.
Un grup de WhatsApp de totes aquelles persones que volíem i tots els tornejos d'aquests que lúdics i alguns federats.
Bona idea, molt bona idea.
Doncs els penjo allà i la gent doncs es va repartint, no? Va fent el que vulgui fer. Doncs el que deia, no? El club es nodreix d'aquestes persones doncs, que volen jugar a escacs. I a més també els nens, normalment els nens que creixen amb nosaltres, doncs van pujant dintre del nostre club també. Hi ha nens que fa 5 anys o 6 anys que van començar el club, doncs ara estan en els primers equips dels nostres equips que juguen la Lliga, de la Lliga Catalana, que juga al gener, de gener a març, no? I això per nosaltres és molt important. Ha d'haver-hi un traspassament, ha d'haver-hi una comunicació des de l'escola al club.
I aquest és un dels grans problemes, jo diria, de molts clubs, oi, Vladi?
Sí.
És a dir, que els formen a l'escola, però llavors a l'hora de passar als clubs tenim problemes.
Exacte.
Sílvia, quins objectius us marqueu a curt termini al club?
Els objectius a curt termini ara mateix són, per aquest 22-23, a primer trimestre, sobretot, és a tenir més presència, tornar a tenir més presència a les xarxes socials.
D'acord.
Tenim Facebook, tenim Twitter, i també obriré Instagram. Tornar a tenir presència perquè doncs aquest curs passat jo personalment he tingut, que sóc la que porto les xarxes, problemes familiars, i no he tingut tant de temps per tenir-ho tot alhora. Llavors, ara mateix has de fer difusió de tot allò que gairebé de tot allò que hem fet aquest curs, no?
Clar.
Aquest curs passat. I a mig termini...
Sí, i a mig termini?
I a mig termini és tornar a fer aquelles coses que fèiem de difusió per les famílies a Sabadell, que fèiem els diumenges a la tarda, que feien abans del Covid. Clar, no van
recuperar una mica la normalitat,
fer, perquè, bueno, l'any passat van reprendre moltes coses, però hi ha algunes que no. Llavors, aquest any, durant el curs, volem tornar a fer tot allò que fèiem de trobades amb famílies, trobades amb pares, amb nens, doncs, i deixar-los a la nostra sala doncs, per fer tornejos, o sigui, per fer, bueno, trobades que són berenars, en realitat.
Molt bé, fins aquí la Sílvia Pérez, coordinadora de l'Escola d'Escacs Coral Colón i responsable de les activitats de promoció dels escacs Sabadell. I nosaltres, Vladimir, avui estrenem una secció.
Ui,
Avui estrenem la secció La partida de la meva vida. Va. Prepara, perquè un dia et tocarà a tu.
Ah, sí, sí. Ja la tinc.
Ja la tens al cap,
sí,
ja?
Sí, sí, sí.
Doncs avui qui ens explica quina ha estat la partida de la seva vida és l'Eloi Serrano, que és membre, és molt humil, l'Eloi, jo crec que és president, Poll Sauto anomena, membre del Club d'Escacs Palau Ausit de Ripollet. A veure què ens explica.
Bona nit, companys de l'Ona Escacs.
Bona nit.
I tots els oients que ens acompanyeu. Soc l'Eloi Serrano, membre del Club d'Escacs Palau Ausit i presentador del programa de ràdio, de Ripollet Ràdio, Ratones de Boardilla.
Mític, ja.
Un programa on es parla, entre altres coses, d'escacs.
I tant.
Em plau inaugurar aquesta secció de la meva millor partida. Bé, siguem sincers, partides n'he jugat moltes, lentes, ràpides, semiràpides, llampec, de tot tipus, per internet, de costellada, de festa major, d'òpens internacionals, d'òpens per aquí, per Catalunya... En fi, més difícil quedar-me amb alguna, és molt difícil. Tampoc és que sigui un jugador brillant, sempre he oscil·lat entre 1900 i 2000, però bueno, si m'haig de quedar amb algunes, serien, per exemple, fa ara mateix doncs, uns 10 anys, a l'Open de Terrassa, un Open que jugava divendres a la nit. Bueno, en aquell llavors tenia 1.800 i pico d'elo i em va tocar un 2.000, quasi bé 2.200. I res, vaig jugar una Karokan i vaig estar aguantant l'empenta tàctica i experimentada del meu oponent. Vaig estar intentant aguantant com un cuquet, en plan catenaccio, i finalment, doncs, al final, vaig trobar un recurs tàctic sacrificant la dama, i res, doncs, vaig aconseguir, doncs, entrar en xarxa de mat o guanyar material definitiu, i res, aquesta partida contra aquest oponent que tenien aleshores 300 punts d'elo més que jo, doncs, va sortir bastant bé. Un altre que també recordo amb molt de carinyo va ser a l'Open de Sabadell, que també jugava divendres a la nit, i contra un rival bastant superior, doncs vaig jugar jo també amb les peces negres, una defensa Grunfeld, i plegada de temes tàctics, una variant molt aguda, molt agressiva, i al final, doncs res, vaig aconseguir coronar un peó que em va donar aquest punt, no? Després de simplificar, fer uns canvis, va arribar bastant bé. Però, sens dubte, i ja més recent, perquè aquestes dues partides ja tenen els seus anys, 10, 8 anys...
Tenim una edat, ja, Eloi.
La més recent és una partida que vaig jugar per la plataforma Lichess, amb un torneig que fan els amics d'un club virtual online que es diu L64, amb un oponent bastant fort, amb un jove bastant fort. És una partida que, a diferència de les altres dues, vas perdre, però, bueno, va anar bastant bé. Estic orgullós perquè, tot i que vaig perdre, vaig ser les jugades precises tota l'estona. Va ser... Bueno, vaig treure peó de dama, jugant en blanca jo, el meu oponent va intentar fer un mur de pedra, no sé com van transposar una defensa francesa, a una variant bastant xula, que es canvia l'alfil de G5 pel cavall de F6, es guanya el centre de peons i ens fem molt forts a la casella G5, ens fem molt forts amb la presència de l'amenaça de dos cavalls, el peó de H, i sempre doncs, intentant obrir la columna d'H contra l'enroc enemic. No? No sé si visualitzeu el tema de la casella G5, on dominem amb dos cavalls i un peó, no? El meu rival enrocat, jo sense enrocar-me. I res, al final el tema va ser que vaig entregar-ho tot i quan per fi obtenia avantatge decisiva, guanyant material, recuperant material, guanyant una torre i entrant al meu oponent en posició molt arriscada, doncs vaig fer la jugada imprecisa, vaig pecar d'ambiciós...
La tenia guanyada!
No vaig fer mat, i allò de sempre, no? Et quedes amb cara de tonto de dir, bueno, ho he entregat tot, només em queda el rei per intentar fer mat, ja no puc fer mat, m'haig de rendir. Bueno, doncs ja ho heu vist. Torno a fer un resum. La primera va ser a l'Open de Terrassa, una Karokan en plan catenatxo contra un rival molt fort i al final vaig trobar un recurs tàctic al final i vaig poder guanyar. La segona també fa uns 10 anys a l'Open de Sabadell, una Grunfeld, doncs un peó del flam de dama que finalment va coronar després d'infinitat de complicacions tàctiques i la tercera, sí, i ara mateix més recent, de fa uns mesos, per internet, amb un jove de 2.100 d'elo, doncs ho vaig entregar tot, però no vaig saber rematar i tenia avantatge decisiva. Molt bé, companys, ha estat un plaer compartir aquesta primera entrega, per dir-ho d'alguna manera, de la secció La meva partida preferida. I res, salutacions de l'Eloi Serrano, del Club d'Escacs Palau Ausit i del programa Ratones de Guardilla. Bon programa, amics que feu i que escolteu l'On Escacs. Bona temporada, fins aviat.
Doncs moltes gràcies, Eloi.
Sí.
Vladi, tu no creus que la frase més repetida pels jugadors d'escacs és la tenia guanyada?
Sí, evidentment, però veus també aquí en aquest relat de l'Eloi, també, si t'has fixat, no? Les primeres dues partides eren, o sigui, de fa més temps, ara en tornejos clàssics, i la darrera, de fa poc, és a internet, no? O sigui, que la pandèmia ha fet proliferar moltíssim, moltíssim, moltíssim els jocs a internet.
Total.
I no parlem de la polèmica que segueix entre sí. Carlsen i Niemann, perquè ha aparegut una carta de Carlsen.
Sí, la podem comentar. Alguna,
sí.
Alguna, algun,
sí,
algun
però ara, ara esperem una mica els esdeveniments.
A veure com, per on tiren. I ara encetem un concurs.
Un altre.
Un altre, i aquest el presentem a tota l'audiència, tots podeu participar, i el concurs és una cosa molt senzilleta. Es titula El personatge ocult.
Ah.
I com podeu imaginar, es tracta de que endevineu qui és el personatge ocult. Cada setmana us donarem una pista. Bueno. Avui tenim la primera pista, que és una pista auditiva. El propi personatge ocult, distorsionant una miqueta la veu, ens envia aquest tall de veu.
Una d'escacs mola més que una gramola.
alguna idea? Ah, és difícil, eh? És difícil. L'únic que podem dir és que és una persona molt coneguda al món dels escacs, al món dels escacs catalans. I jo estic completament d'acord amb la frase. Eh? Una d'escacs
sí,
mola
això sí,
més
això
que una
sí.
gramola. Completament d'acord. Llavors, cada setmana, com deia, hi haurà una pista. Les pistes aniran cada vegada sent més òbvies si avancen les setmanes i ningú ho endevina. I podeu enviar les vostres respostes al WhatsApp següent. 671 6, 2, 4, 7, 7, 5. Quan tingueu la resposta, poseu simplement en el WhatsApp Ona d'Escacs i el nom de l'escaquista que creieu que és. Repeteixo, 6, 7, 1, 6, 2, 4, 7, 7, 5. Amb un llibre de premi.
Molt bé, fantàstic.
Pots tornar a passar, sisplau, el mateix tall, Guillem, perquè la gent tingui una altra vegada pugui escoltar-lo?
Ona d'Escacs mola més que una gramola.
Fantàstic. Moltes gràcies. I ara tenim una crònica, Vladimir.
Sí, una crònica-reportatge de la Copa Catalana, de final de la Copa Catalana, que es va celebrar al Menar el passat cap de setmana.
A càrrec del Daniel Rius, que és el director de l'Escola d'Escacs d'Amposta. Endavant, Daniel, quan vulguis.
Salutacions des d'Amposta Ràdio per a Ona Escacs, on soc Daniel Rius, aprofito per fer una petita crònica de la Copa Catalana que es va desenvolupar a Almenar, a Lleida. La Copa Catalana, que és una competició que es juga tots els anys i que lo conformen els millors classificats de les tres demarcacions, i són dos de cada demarcació i després els quatre de Barcelona. Es juga 15 minuts més increment i són 9 partides, el qual vol dir que a més es juga el sistema olímpic que guanya l'equip que fa el millor resultat dels 36 punts que es juguen. Se juga a quatre taulers i en sis categories. Començant per la categoria dalt. La categoria dalt va estar dominada pel Xesc Sabadell i el Barberà. A la darrera ronda es van enfrontar els dos equips en un avantatge clara del Sabadell inicialment de punts, de la qual obligava el Barberà a guanyar per un 3,5 a mig per a ser campió, i el resultat final va ser un 2-2, l'empat del mestre internacional Perpinyà, per cert, del Guiamets, molt a prop del lloc on se va jugar, va permetre ja fins al Babel la possibilitat del Barberà, i va quedar primer el Sabadell i segon el Barberà. El Barberà, que va tenir els grans mestres Quartas i Alcina, i també el Sabadell destacava que el primer tauler era el Moscalenco, però tant victòria del Sabadell. Tercer lloc per al Barcelona, un equip molt jove, on jugava el Ginés, l'Ajax, el Messeguer i el Jiménez, un equipet molt jove que va fer un gran resultat. També vull remarcar a la divisió d'honor el gran paper que va fer el Salou, que va jugar, sí que en dos gemes, però va jugar en el campió de Catalunya, el Sasha, i també una noia molt jove, i això és de remarcar la divisió d'honor i primera divisió. En quant a la segona divisió, destacar que el Tora i el Montmeló van dominar el campionat. El seu enfrontament a la setena ronda en 2-2 pràcticament va ficar el Tora, que anava per davant, en moltes més possibilitats. Fins a l'última ronda no es va decidir, però tot i així va ser una victòria del Torra en prou avantatge i en molt menys, els dos equips molt superiors. Destacar que per tercer lloc va haver una disputa entre el Badia Amposta i el Tordera, tot i que el Badia es va mereixer perfectament aquest tercer lloc, que anava per davant pràcticament tota l'estona, però va estar disputat. Remarcar que en aquesta segona categoria jugadors bastants veterans en general i que l'Amposta va fer un equip amb una cantera amb tres jugadors de cantera, dels quals un dels jugadors, el més jove, tenia 9 anys, que és el Gerard Tallada.
Cuidado,
que va
fer
un torneig extraordinari.
Que puja molt fort.
En quant a la categoria preferent, va guanyar l'Olot davant del Cerdanyola per mig punt, tot i que l'enfrontament personal, el Cerdanyola va guanyar l'Olot per 3-1. Però els dos van estar molt més destacats. Per tant, campió l'Olot. L'Ullinars va fer el pòdium en el tercer lloc. A la categoria, la primera categoria, des de remarcar que el Prat va dominar de principi a final el campionat, era un equip molt sòlid, i que del segon al setè lloc, pràcticament fins a la darrera ronda, donat aquesta emoció del que fa el sistema olímpic, va estar diputat entre tots els equips. Un podia quedar el segon o quedar el setè. Al final va quedar el segon equip molt jove del Sabadell, que va fer un bon resultat en 21 punts finals, i l'Amposta B, després de 7 anys sense tindre cap pòdium, vam aconseguir un pòdium, i també vull remarcar que també tenim un equip molt jove, ja que jugaven 5 canterans, i a més vull remarcar també que el nostre equip, en aquest cas, jugaven 3 noies, una de les noies tenia 12 anys, i vam fer, doncs, jo crec que un paper que és molt important, i cap equip a Catalunya portava 3 noies. A la segona categoria, victòria clara del Sant Andreu D, i després de remarcar també el bon paper del Serrat de Riudoms, que va jugar també molts de jugadors joves, i vull remarcar el tercer lloc especialment del P1 IPO, que és l'equip que va aportar més jugadors, més equips a Catalunya i també molts joves. Per tant, el P1 IPO va remarcar el gran paper que van fer a la Copa, ja que van fer 2/4, me sembla, i un tercer lloc.
L'equip més fit.
La tercera i última categoria, per últim, el Cerdanyola va guanyar molt destacat, amb un equip molt jove, format per dos germans, Gil Jiménez i també la Laura Toquero, destacat, i al segon lloc l'equip veterà B del Santa Coloma de Queralt, i per últim lloc, el tercer lloc del pòdium, lo Sant Adrià. Bé, això està tot. Vull remarcar també l'excel·lent direcció a l'arbitratge de l'àrbit Carlos Jiménez, que tot i que crec que les bases s'haurien de millorar per ajudar la labor arbitral, ell va fer una gran tasca, també en els seus ajudants, que crec que al remarcar i va saber resoldre tots els problemes que em van posar, però repeteixo, les bases s'han de millorar. Per tant, això és tot, des de Amposta Ràdio, des de la ciutat on se despedia un ex col·laborador d'Amposta Ràdio, que es deia l'Aniceto García, i que deia així: des d'Amposta, això és tot, des d'Amposta, la ciutat de la perla preciosa del Delta, en honor a un mític conjunt ampostí.
Doncs moltes gràcies, Daniel i Vladimir. Es va jugar al Memorial Roca.
Sí, senyor.
Com va anar?
Va anar perfecte, i la tercera vegada consecutiva es va emportar el campionat el gran mestre Víctor Moscalenco.
Un clàssic, ja.
És un clàssic, un originari de la ciutat portuària d'Odessa, d'Ucraïna, per tant, una forta abraçada a tots els ucraïnesos avui en dia, que estan patint. I bé, o sigui, esperem la minicopa de Barcelona, que se celebrarà aquest cap de setmana, i llavors ens resumirem en el nostre pròxim programa. I hi ha tornejos que han començat. La llàstima és que el torneig de Catalunya Central s'encavalca la primera ronda amb la minicopa de Barcelona, perquè sí, això des de la federació s'hauria de mirar de millorar, no permetre això.
Molt bé, i molt ràpidament, el promès és deute. La setmana passada prometíem dir molt ràpidament quins llocs de la comarca d'Osona es pot jugar escacs durant tota la setmana. Ràpidament, a Tona, Bar Can Codina, els dimecres i divendres a partir de les 3 i mitja fins a les 8 de la tarda. A Tardell, Hostal Rosa, dissabtes i diumenges a la tarda.
Un clàssic.
Al Casino de Vic, dijous tardes i dissabtes al matí. I a Can Genot de Tavernoles, divendres tarda. Me'n deixo algú, Vladimir?
A Calldetenes, els divendres a partir de les 10 de la nit.
Fantàstic. Doncs des de Ràdio Roda, moltíssimes gràcies per la vostra escolta, i nosaltres tornem la setmana vinent. Vladimir, moltes gràcies. Guillem Remisa, moltes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.